un 30% en el cas del metro. Són dades que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística i en les quals arribem a les 11:04. Tornem a més a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
En l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 11:05. Nosaltres ens atam ja aquesta tercera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Seguim repassant l'actualitat, tot el que és notícia, avui dijous 11 de setembre. Ho hem analitzat a la tertúlia perquè no volem que això passi desapercebut ni tampoc que deixi de ser notícia. Passa un poc com altres temes, no? Que per la freqüència a vegades deixen de ser notícia. El sindicat mèdic Cimeval ha convocat una concentració davant del Centre de Salut de Sant Antoni per condemnar la agressió que varen patir dues metgesses d'aquesta unitat bàsica, Joan.
Sí, les doctores han denunciat el fet i l'àrea de salut de les Pitiuses ha enviat una advertència per carta als agressors. Varen tenir lloc aquests fets a final d'agost, quan una jove va acudir a urgència molt alterada i acompanyada de la seva família, varen insultar i amenaçar una de les facultatives. Davant d'això, el Servei de Seguretat va sol·licitar a la família que sortís del centre, però varen esperar la sortida de les metgesses i les agrediren verbalment i físicament.
Recordem quina ha estat una de les notícies del dia. El Congrés dels Diputats ha rebutjat, tal i com es preveia, el projecte de llei de reducció de jornada laboral, aprovat primer en els anys 80, de 40 a 37 hores i mitja.
Sí, sí, com havia anunciat Junts, els vots dels seus diputats s'han afegit als del Partit Popular, Vox i UPN, i han impedit que tiri endavant. En el seu torn de paraula, el diputat de Junts, Josep Maria Cervera, va dir que aquest és un projecte personal de la ministra de Treball i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i que no genera consens entre les parts. Per part de Díaz, ja ha anunciat que tornarà a elaborar un nou projecte de llei que, com a mínim, dugui el que considera la peça estrella d'aquesta normativa, la creació d'un registre d'horari digital.
Les reaccions no s'han fet esperar, sobretot per part dels diferents sindicats. Són les 11:06. Avui el temps s'acompanya. No tenim una jornada com els dies previs, de tempesta, de meteorologia un tant adversa. I, clar, a mesura que aquest temps s'estabilitzi, probablement a la gent li agradarà tornar a sortir qui sap si a la muntanya, a poc se'n va aquesta calor, encara que els propers dies hem de dir que tornaran a pujar les temperatures. Però segur que molts excursionistes sortiran a fer senderisme.
Per això volem saber com ha anat l'estiu i què hem de fer per no patir cap accident un dia que, en teoria, ha de ser per passar-ho bé i per fer una excursió tranquil·la.
Ens acompanya per fer-ho el caporal Juan Carlos Castilla, que és del grup de rescat i intervenció de muntanya, el GREIM, d'aquí de les Balears, i ja el poden saludar. Bon dia, què tal?
Què tal, bon dia.
Bé, d'entrada vos volen demanar que mos faceu una mica de balanç d'aquest estiu, com ha anat l'estiu, si heu hagut de fer moltes intervencions, si ha estat un estiu més tranquil, quina valoració en faríeu?
Bueno, está dentro de la media de todos estos años. Sí que varía en función del rescate, las intervenciones, la técnica que utilizamos, y es diferente a primavera, otoño, evidentemente, porque ahora en verano pues hay más gente que acude a zonas de calas o de acantilados, es, digamos, más presente ese tipo de rescates que no los de primavera, otoño. Pero sí, está dentro de la media.
Però ha estat un estiu calent.
Sí, sí,
dir, perquè bastante. Nosaltres no deixàvem de veure notícies de rescats, de sortida dels helicòpters... De...
Sí, sí, eso es una de las cosas que a veces pecan un poco los excursionistas, porque este calor puede ser un factor peligroso en la montaña, porque, bueno, por enfermedades previas que puedan tener esos excursionistas o porque la deshidratación se acelera muchísimo más. Entonces hay que tener muy en cuenta que el calor puede ser un factor que, a pesar de que nosotros no lo notemos en el coche o en casa, pero luego en la montaña sí que pot ser perillós, sí que pot ser un factor de riesgo.
I tot i que sigui un tòpic, encara trobau turistes per torrents en xoquins i xinel·les? D'això que dius, sempre diuen, quan vas d'excursió, és que el sat ha de ser adequat, has de donar una motxilleta, sempre amb una mica d'aigua per sí. si te deshidrates, si pot ser qualque, una mica de roba d'abric per si canviat la temperatura.
Sí.
Complim aquestes normes, turistes i no turistes? És a dir, sabem anar a la muntanya o encara molt d'aquests rescats que feis és perquè no estan preparats per el terreny que volen transitar? Vale.
En general, sí. Lo de las chanclas es una figura que ha sucedido, evidentemente, pero es una figura un poco, ciertamente anecdótica, pero representa muy bien eso que me comentas, ¿no? Que la gente infravalora de alguna manera que la montaña hay que ir equipado y hay que tener una serie de materiales y de vestimenta que tiene que ser adecuada a esa actividad que se va a hacer. Entonces, la chancla es una figura un poco anecdótica, pero sí que se ha dado casos de personas que van con un calzado inadecuado, que luego eso es el precursor del accidente que puede tener.
Però no és una llegenda urbana. Qualque vegada sí que s'ha topat a turistes en xancles, per exemple.
Sí, sí, sí. Nos lo hemos encontrado. Sobre todo en sandalias tipo deportivas, pero son sandalias y al final la isla, los senderos son muy rocosos y eso puede propiciar que pueda tener un accidente. No es un calzado adecuado que se pueda utilizar para la isla, o sobre todo para según qué actividades, claro.
Un altre tema, una altra qüestió seria el tema de la orientació, no? A vegades a mi me costa saber on he aparcat, sí. com per anar a la muntanya sense saber bé el camí. Sí. Això passa també, fins i tot sent un senderista amb experiència, que se poden desorientar, se poden perdre. Teniu rescats d'aquest tipus?
Sí, de gente que se extravía prácticamente a diario. Eso sucede bastante. Lo que pasa es que muchos de esos incidentes se solventan o bien porque han terminado encontrando o los hemos orientado incluso o incluso una tercera persona que estaba ahí en el camino les ha ayudado. Pero sí que sucede porque Mallorca tiene muchos caminos, muchísimos, muchísimos. Entonces es complicado, a veces los principales son fáciles de entender, pero luego hay muchos secundarios que pueden llegar a otras zonas i ahí la gent és on pot desorientar-se.
Ja no te dic quan el temps no acompanya, aquests dies, per exemple, de tempestes, de ruixats, fora cobertura, quan totes les circumstàncies se sumen, sí. que és quan vosaltres entrau en sí. acció, però aquests darrers dies de tempestes ha hagut algun incident destacable?
En la muntanya no, però sí que suele haver muchos problemes a nivell de comunicaciones, de carreteras, claro. o d'accés, sobretot, que una tempestad de este tipo lo que puede causar, lo más normal y lo más fundamental, es que caigan árboles. Entonces eso para los excursionistas pues puede ser un problema. Sí. Bueno, esta última dana no ha sido tan problemática como otras anteriores, desde luego.
I com podem contactar amb el Graeme? Ja sé que hi ha un telèfon, però si anem a una zona on no hi hagi cobertura, hem hagut d'avisar prèviament, com ve d'un registre, dir, escolta, vaig a la muntanya, perquè si ningú sap que t'has perdut i no tens cobertura, difícilment te podran trobar. Hi ha d'haver un protocol per poder anar d'excursió a la muntanya?
Vale. Lo primero, hay que entender que en la muntanya hay cobertura de teléfono. Cuando se pierde la cobertura, lo normal es que puedas realizar una llamada al 112 de emergencias y luego hay zonas de sombra, que ahí no hay manera de poder comunicarse con nadie. Sí que es verdad que hoy en día existen dispositivos que mediante GPS pueden enviar una señal y luego alertar a las autoridades, eso sí que existe a día de hoy, pero esas digamos que son las tres partes que hay que controlar un poquito. Luego, lo segundo, es fundamental decir dónde vamos de excursión, qué hora comenzamos, a qué hora se prevé llegar y más o menos un poco la ruta o la actividad que se va a hacer. Porque ha sucedido que luego las familias han alertado porque debía llegar a cierta hora y se ha retrasado y al menos eso muchas veces ha sido retrasos, pero otras veces ha sido porque ha habido un accidente y gracias a esa llamada de la familia s'ha podido solventar el problema.
I, Juan Carlos, no parlem d'un perfil en concret, perquè ha passat a tots, turistes, locals, gent molt confiada, però no se pot parlar d'un perfil en concret, no?, d'aquests rescats.
No, en principi la estadística nos habla de que hay un 50-50, hay un 50% de personas de origen nacional y un 50% de origen extranjero. Lo normal es que oscile entre el 50-60 por parte de los extranjeros, sí, pero bueno.
Imagino que la Serra de Tramuntana, Juan Carlos, és la zona on més interveniu, i no sé si penses que la gent en general, siguin experts o experimentats o no, infravaloren la serra, no? És una serra que és baixeta, que per dir que no és molt complicada, però hi ha escaladors que asseguren que és molt tècnica. Quins perills té la Serra de Tramuntana i no sé si penses, no, que no li donem tanta importància com l'haurien de tenir?
Sí, yo creo que en términos generales se infravalora, porque por esto acabas de comentar, porque no son montañas como el Pirineo o como los Alpes, pero la formación es prácticamente rocosa, entonces todos esos senderos y esos accesos son de roca y eso puede propiciar un resbalón, un tropiezo, una caída que puede producir lesiones que ya no pueden continuar con la actividad. Sí que es verdad que, bueno... la gente suele ir bastante preparada en general, pero como dicen, es una isla puñetera. Bueno, también Menorca, Ibiza y Formentera por eso, por la formación rocosa. Eso es lo que hace que el nivel técnico sea más exigente. Y claro, cuando tenemos la mezcla entre turista extranjero de avanzada edad y esa técnica que se requiere para esos senderos, pues al final... pasa que un gran número de personas accidentadas suele ser turista, extranjero...
I que les imprudències, Juan Carlos, surten cares, perquè quantes vegades heu pensat, i això vosaltres com a professionals evidentment no ho direu, no? Però sí. M'estic jugant, estipo aquí, perquè aquest no se li ha ocorregut. Mira, la previsió, ser més conscient dels perills de la muntanya, perquè a la fi vosaltres vos jugau sa vida moltes vegades, no?, per les imprudències de la resta.
Sí.
Això és una realitat.
Eso, como profesional... intentamos borrarlo de nuestra mente. Es lo primero que hacemos. Es decir, no podemos pensar en...
Clar, no ranyau a la gent quan t'ha rescatat.
No.
No, perquè... m'ha sortit una part passional perquè és que
t'imagines,
sap greu.
T'imagines,
que
arribis greny, tu esperant que te rescatin, sí. Però què has fet, imprudent?
Sí.
No ho veies, que plovia. Clar, la situació ha de ser complicada.
Però segur que ho pensen, són humans, professionals, sí. Però humans.
Sí, no es el momento. Hay que pensar que esa persona probablemente esté en el peor momento de su vida y en ese momento es el que hay que actuar y darle la mejor asistencia y la mejor evacuación. Luego ya posteriormente se habla y se le hace entrar en razón de por qué ha cometido esa cadena d'errores. O...
igual que un metge, no? En el final, que imagina't que estem malalts i mos renyen per qualsevol cosa.
Hi ha metges que renyen, eh? Que no, també no, això ho varen comentar. No mos hem de sortir d'esguió.
No em sapis aquest meló, que no vull tornar a rebre queixes per Twitter.
Però sempre massa greu els metges que renyen.
Per cert, heu sintonitzat IB3 Ràdio, som en conversa amb el caporal Juan Carlos Castilla, del grup de rescat i intervenció a la muntanya, el Greim, d'aquí de les Illes. I, Juan Carlos, hauria de demanar si, en general... mos sobreestimam en les nostres capacitats quan anem d'excursió. És a dir, que quan veus a muntanya penses, no n'hi ha per tant, jo fa dos dies que m'he apuntat a fer crossfit i som capaç de pujar dalt del cim amb el col alegre. No sé si de vegades hauríem de ser més conscients d'allò que feim.
Sí, porque además se requiere cultura de montaña, que aquí a veces escasea en según qué personas que van a la montaña, porque evidentemente lo que hemos hablado antes, no son montañas, no es el Pirineo, no es Alpes,
però independentment és una muntanya, se pot fer fosc, pots llenegar, és a dir...
Claro, i puede caer una tormenta o puede haber un desprendimiento o pueden pasar muchas cosas. Entonces, hay que saber qué material llevar, hay que conocer la ruta, hay que saber cuáles son los límites de cada uno, si yo soy capaz de hacer 1.000 metros de nivel o solo 200. Eso hay que controlarlo y a veces lo ignoramos y puede ser un desencadenante. Nosotros lo definimos como sobreestimación de las posibilidades en muchas ocasiones.
I com a... Ai, perdona, Joana, i com a Graeme, has d'estar tot el dia escalant per poder estar en forma i poder ajudar la gent? Ho dic perquè també la vostra feina té un punt molt físic. No sé si també amb aquest punt és exigent.
Sí, claro, evidentemente. Nosotros tenemos que tener la garantía, primero, de nuestra seguridad y la garantía de poder hacer esa asistencia, esa evacuación o ese rescate, y puede prolongarse durante muchas horas. Eso requiere una preparación, una formación, y nosotros, aparte de nuestros días de guardia, sí que tenemos nuestros días de nivel técnico que los utilizamos para hacer todo tipo de actividades enfocadas al rescate, sobre todo por eso, porque no solo es escalada, no solo es senderismo, no solo es barranquismo, hay espeleología, hay un montón de escenarios en los que tenemos que estar preparados y eso es fundamental.
Formació física i mental, imagino que també és molt important, no? Tenir una bona, un bon estat mental, no?, per poder actuar anem a recapitular perquè dels elements, però clar, hem començat parlant descalçat, que és molt important anar ben calçat, no enxuquinat com d'en Xisco. És important també una bona orientació, tenir un mapa, sabre la ruta, mòbil carregat també, no?, per si has de mirar i consultar, dur aigua, sobretot si fa molta de calor, però què més? Què més necessitem per fer una bona excursió i anar ben preparats?
Bueno, de todo esto que has nombrado, una de las piezas fundamentales en las que... un medio en el que se está utilizando básicamente y fundamentalmente para los rescates es el móvil. El móvil es importante no quedarnos sin batería porque puede ser el medio en el que nos puedan rescatar a nosotros o nosotros podamos ayudar a un tercero. Eso es fundamental. Luego, por otro lado, es casi más importante la vestimenta y el calzado, ¿vale? Alimentos, lo básico para hacer la actividad. O sea, hay que pensar que tampoco las actividades aquí no son de 12 o de 18 horas, como puedan ser en otros lugares, pero sí que es verdad que hay que estar hidratados, hay que estar bien alimentados. Y luego, fundamentalmente, no cargarnos tampoco de tanto peso, porque al final llevar peso, al final lo que nos puedes hacer no. es provocar eso. Pero sí que hay que tener en cuenta en qué escenario y en qué época del año.
Per exemple, te demanava això perquè hi ha molta de gent, sobretot inclús gent que ve de visita, turistes, que tenen ganes de fer torrent de parells. Jo l'he fet una sola vegada, ja vaig dir que ja no el tornaria a fer perquè me va costar bastant, però clar, el torrent de parells has d'anar una mica preparat. No te vull dir que hagis de dur cordes i picos i pales, però és una excursió complicada i... Jo en aquell moment hi vaig veure gent que no anava gens preparada per fer-lo. Vull dir que botaven de pedra en pedra, que no passaven per allà on hi havia cordes. No sé, una mica d'elements per poder-te ajudar, acompanyar. No sé si, per exemple, uns pals també és important dur-los per fer segons quin tipus d'excursions.
Un piolet, per si de què, mai saps.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Por ejemplo, el torrent de Paredes se inunda. Entonces, han llegado muchos excursionistas que han llegado allí y han visto una badina de 15, 20 metros llena de agua y se han quedado ahí atrapados. O han intentado salvarla, con lo que conlleva eso, el frío y todo eso. Para Torrent de Paredes, bueno, lo que hemos hablado, pero fundamentalmente también hay que llevar un frontal, una linterna, por si se nos hace de noche, una manta térmica, algo de abrigo, por si tenemos, no solo nosotros, sino a lo mejor un compañero nuestro pueda sufrir un accidente y tengamos que echar varias horas allí. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerse un poco la idea de que, oye, ¿y si pasa algo allí? Casi es más importante el hacernos nosotros la idea mental de que si pasa algo y yo me refugio,
claro.
de qué manera puedo estar más o menos un poco en condiciones. Depende de la actividad, muchas veces. Depende de la actividad.
I són conscients d'allò que costa mantenir un greim, aquest grup de rescat intervenció de muntanya, cada vegada que s'agafa l'helicòpter, cada vegada que se mobilitza tanta de gent per rescatar una persona, que si has tingut un accident, evidentment, la vida humana passa per davant de tot. Però també s'està per una imprudència, o perquè no has fet cas dels avisos meteorològics, no has fet cas del camí que estava assenyalat, i tant de rescatar en tota la gent implicada, els usuaris, quan ets rescatat, són conscients de tot allò que ha costat aquest desplegament?
Sí, en general sí que són conscients, lo que pasa que no te lo manifiestan, algunos sí, pero no están en condiciones de expresarlo. En este punto hay un debate muy grande que se puede extender, que es dónde está la imprudencia y la negligencia, ¿no? Eso es una línea que puede suceder o que sucede habitualmente. Nosotros no entramos tanto a valorar eso, sí que le damos unas recomendaciones una vez que se hace el rescate, porque le hemos dicho, mira, se ha movilizado el helicóptero por esto, porque no has tenido en cuenta esto, esto y esto otro, ¿vale? El helicóptero se moviliza fundamentalmente para casos graves o casos que se puedan complicar porque se hace de noche o porque esa persona no tiene otros medios para ser localizada. Entonces, el helicóptero es fundamental, pero se utiliza para casos que a lo mejor, o a lo mejor esa evacuación se tiene que hacer por tierra, y si esa persona tiene dañada la espalda, para no provocar unos daños mayores, pues se evacúa lo más rápido posible.
Excursionistes de Balears, que estàu a punt d'iniciar aquesta temporada d'excursions, que ara davallarà un poquet el termòmetre, que segur que pensau que podia ser un bon dia per anar a la serra. Mirar la previsió del temps, per favor, ser conscients de que si cometeu alguna imprudència, després aquest grup, el de rescat de muntanya, el Graeme, és el que ha de sortir, és el que ha de jugar-se la vida per fer aquests rescats un estiu calent. Mos ha explicat Juan Carlos Castilla, del grup de rescat i intervenció a la muntanya del Graeme de Balears, així que anem a intentar que sigui el Mancor una tardor bona de dur per aquest grup de rescat. Moltíssimes gràcies per la visita, de bon de veres.
Moltes gràcies, gràcies per tot.
Igualment a tu. 11 i 23, uns consells, continuem tot d'una, aquí al dia.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà al Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per IB3 Ràdio el millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen fer, volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El d'Espanya. Postres en joc.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyata Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I 26 minuts, sembla que ja sabem com serà la tardor. L'Agència Estatal de Meteorologia EMET preveu que els mesos de tardor seran càlids i normals en quant a les precipitacions aquí a les nostres illes. Ho ha assenyalat fa no res la delegada de l'EMET, Maria José Guerrero. El canvi d'estació iniciarà oficialment el pròxim 22 de setembre, durarà 90 dies fins a final de desembre, quan donarà pas a l'hivern. Què més sabem d'aquesta tardor?
I doncs sabem que els mesos de setembre, octubre i novembre, ha destacat la delegada Maria José Guerrero, seran càlids en general i en ells no han observat una tendència clara a precipitacions, per la qual cosa han interpretat que plourà el normal, poquet, més ben dit, és a dir, al voltant de 230 litres per metre quadrat. El trimestre compres entre octubre i desembre serà així, mateix bastant càlid, entorn d'un grau centígrad per sobre d'allò que és normal, i les precipitacions previsiblement també seguiran essent de sobre la mitjana anual. Entre novembre i gener, ja mos avançam una miqueta el calendari i afegim com serà una miqueta hivern, ha afegit la delegada i portaveu de l'AEMET, s'espera que les temperatures continuïn sent càlides entre 0,5 i 1 grau per sobre de la mitjana.
Sí, com sigui, la tendència serà que les temperatures continuïn descendint durant la tardor, una estació que es podria dividir en dues parts. La primera, caracteritzada per dies assolellats i alguns núvols i pluges potencialment torrencials, tempestes i possibles tornados a cap de fibló, i la segona, per dies nuvolosos, precipitacions generalitzades i qualque gelada i nevada a les muntanyes de Mallorca durant el mes de novembre. Així que avui ja sabem com serà aquesta tardor que inaugurarem, si Déu vol i Maria, el 22 de setembre.
Ha estat un poc com aquesta pel·lícula El dia de la marmota, no? Avui ja sabem com serà la tardor, però no parlem d'aquests animals sinó d'uns altres, perquè ha arribat el nostre col·laborador Manu Ruiz de la Ribera Veterinaris. You ain't nothing but a hound dog,
el més pur estil Elvis, i amb una missió important, explicar-nos coses que no hem de fer als nostres cans i a les nostres cossetes si no volem tenir problemes o fer-los més mal que bé.
I ja podem donar la benvinguda al nostre manescal, Manu Ruiz, as known as Catman. I, Manu, ja ho anunciaven a Joana, avui volem fer una llista de coses que no han de fer amb els nostres animals de companyia. En el cas dels cans, per exemple, convé no donar-los de menjar, no donar-los menjar que dugui ceba, perquè els hi cau molt feixuga, ens va informar aquí la veterinària auxiliar del dia, que és na Marta Garau, i també donar-los ossos i estelles, perquè els hi poden fer malbé les dents o se poden ennuegar. Per què no deixant de fer-ho? Ho dic perquè encara és com molt tradicional això de mos queda un culet de menjar que som mengies qui so, o han fet pollastre, li donam una micona, i clar, això pot ser un perill.
Sí, sobretot a la ceba no és que li caigui feixuga, el problema és que provoca una anèmia hemolítica i és molt més greu que això, o sigui, vull dir, no són bromes, eh? Lo de la ceba, a més, de vegades no hi comptam, o sigui, vull dir, no hi pensam i fem menjar de casa i li donam a el chihuahua de 3 quilos un coni amb ceba i, clar, s'intoxica, se provoca una intoxicació. D'això ja van enxerrar, però enxerrarem un altre dia, si voleu. Cebes, ais, advocat i tot això, en principi no haurien de donar, vale? Xocolata tampoc, i tot això produeixen intoxicacions, no és que les caigui malament, o sigui que, bueno, això pot ser, però és que se posen malalts de bon de veres, vale? M'has dit també ossos. Els ossos, en principi, totalment prohibits. Trenquen les dents, lo primer, o sigui que no és una superbona idea, i la segona cosa és que de vegades, bueno, no treuen cap benefici, diguem, nutricional, si vols.
I d'on surt aquesta imatge que tenim tot dins el cervell d'un ca amb un os rovegant? Si jo, no han estat mai bons...
Jo m'ho he demanat...
Ai, bons, bones.
Yes.
M'ha agradat.
Yes. Molt bona sèrie, a mi m'agrada molt, per cert. No sé si ha estat dibuixats o... que això és una manera de dir que alimentaven els cans amb les sobres del menjar, i clar, amb les sobres normalment estan els ossos. Vaig a llevar això perquè m'estic sentint i no me va bé, fa com renuet. I és per això, jo crec, que és imatge de lo que ha sobrat de ca nostra, però que no sempre són ossos. El problema dels ossos és això, trenca les dents, lo primer, i lo segon, no treuen cap benefici nutricional, és a dir, menjar un os o no. Lo que ha de dins de sot, sí, la mèdula, aquesta sí, que es greix.
És moll de l'os.
És moll de l'os, exactament. Això sí, perquè té greix i en principi sí, però el que és sos, no, res. No estan capacitats els cans ni els moixos tampoc per digerir-los. I el problema també és que moltes vegades el fan bocinats. Els ossos d'aus, el problema que tenen és que es diuen ossos aeríferos, i això vol dir que no estan farcits, si vols, no? I quan se trenquen fan com estilles i això se pot clavar per qualsevol banda. Però és que, a més, si menjam un os de, jo què sé, de porc, per exemple, que se fa com una pasteta, una arena o una cosa així, i llavors tenim problemes de constipation, you know?
Fora ossos...
Constipation, que seria que van restrets.
Exacte.
Perquè és un fals frent. Constipation no és constipat. És a dir, aprens de veterinària i d'anglès al dia.
També.
Servei públic 100%.
Dues, cap, fora per mà. Això, per molt educat que siguis, que dur-lo fora corretja,
sí,
el primer que no és legal,
és
tampoc.
Sí, és perillós. Un cas et pot anar corregant darrere un moix, un conill, o què sé, i passa un cotxe i tenim un problema seriós. Vull dir, no, això sí o sí. A més que la llei, en principi, ho exigeix. O sigui, vull dir que això és el primer, però el segon és així, és que és perillós. Tu no pots controlar exactament què farà. I pot estar molt ben educat i sempre va al teu costat el que tu vulguis, però de cop i volta un renou, qualsevol cosa és que...
Un moix.
No, i això sí, està molt bé que ho diguem i que ho facem, ho transmetem, no?, a l'audiència, tant en els oients com en els telespectadors, perquè passa moltes vegades, no?, que tu vas pel carrer, te topes amb qualque propietari, amb un animal, i que solen ser més bé grans i te diuen no fa res. Clar, per aventura no fa res, o te penses que no fa res, però pot fer.
I fan.
I és convenient que s'acompleixi la normativa. D'un altre costat, també, i sembla una obvietat, no hem de deixar els nostres animals dins el cotxe.
Sí,
ja no només estem durant l'estiu, no?
Jo diria tot l'any i en l'estiu ni tan sols a l'ombra. Vull dir, no, ja està. No se deixa encallar, se pot agobiar, se pot angoixar, vull dir, no. I jo què sé, fins i tot pot un ca gran pot arribar a trencar el vidre o el que sigui, se farà mal, no té cap sentit. No deixem un ca dins uns cotxes, no. Ja està.
I aquesta vos agradarà?
Evidentment, en l'estiu, menys encara.
Menys encara, perquè, o menys tens encara, perquè si tu dius, mira, un segon, et vas del cotxe...
No, ni tens, ni un segon.
Anava a la següent regla, no?, d'això, d'aquesta llista de coses que hem recollit que no s'han de fer mai, no?, un animal. Humanitzar-lo o voler canviar la seva manera de ser.
Exacte, però és que això no s'ha de fer...
Mai.
Ni amb un can, ni en... Ja està. O sigui,
però
no
humanitzar-lo passa per moltes coses, sí. Perquè avui de matí parlàvem d'aquesta gent que per aventura li posa, Yolanda mos deia, unes sabates en el ca. Això és humanitzar-lo i no fa falta. Gent que...
No, de vegades sí que fa falta, perquè tenen problemes a les potes. Bé. I per caminar també en xerrat
perquè
això.
O
perquè se crema tal, però no.
En general,
per
disfressar-lo, per aventura no.
Clar,
però
no fas en desexcepció una regla.
No, clar,
jo tenia una cosa, era molt graciosa aquesta cosa, perquè jo li posava, no sé si era un abric, un vestidet, no sé, una cosa així, perquè me fa gràcia a mi, no? I ella, quan li posaven, se quedava asseguda com dir, no, jo no surt en el carrer així.
Vaig ridícul.
Si tu vols fer ridícul, perfecte, però jo no.
Fins era molt veterinaris no podeu evitar caure en aquest paranys, eh?
Ja.
No, però
era jo ben inconscient.
Jo volia xerrar precisament d'aquesta qüestió, perquè humanitzar un animal, jo posava aquest exemple, i evidentment té excepcions, perquè un ca, per aventura, té una ferida i ha de dur una coseta perquè no se cremi o no se faci mal, però per on passa això d'humanitzar un animal? Què és humanitzar un animal?
Clar, jo aniria una mica més enllà, no és una qüestió de passar-li roba, de passar-li sabatetes, és una qüestió emocional, no? No és el teu bebè, no és el teu fill, és un ca, i és un ca, i te pots dur superbé amb ell, i fer moltes coses amb ell, i anar a la platja, i anar a caminar per la muntanya a l'estiu, a la tardor, ara que hem xerrat d'ella, el que vulguis, però no és un bebè, ni ho serà mai, o sigui, vull dir, jo això sempre
això
ho dic.
Que, això que hi ha gent, i en tots els aspectes, que hi ha gent que els aconsella un fill més, o família nostra, vull dir, pot ser
jo
un mes...
Jo aquí no m'ho ficaré, si però... el que senten està bé, el que passa que, clar...
Mi hijo perruno.
Sí, el perrijo i el gatijo. M'encanta gatijo. Sobretot gatijo.
I que no dubtem que els estimin molts.
No,
molts.
Si és que
una cosa, ara una nova moda que...
Una cosa no d'altra, vull dir, tu pots estimar molt en el teu ca o el que sigui, però això no vol dir que sigui el teu fill, evidentment no ho és. I ho hem de tenir clar.
N'hi ha cara que se diuen parents de pau, que seria poteta, i pares.
No, és que avui l'anglès està on top.
Parents seria pare i mare, canvies aquesta pau, una W, pau, que seria poteta, i hi ha pares de cans, seria.
Que està bé.
No m'alerta.
Xerrar així està bé, però que han de tenir clar qui és qui, a cada moment, per jo és important.
La llista és molt llarga.
A mi, xerrar així, ja me sembla una red flag. Me sap greu.
Avui hem comentat algunes de les coses que no s'han de fer a un animal, però el que no s'ha de fer, sobretot, és no vetllar per la seva salut. I me refereixo al següent capítol que abordarem tot d'una, no és precisament en cans, sinó en cavalls. És inevitable comentar en aquesta secció el darrer episodi ocorregut fa uns dies amb un cavall de Galeres a Palma, els darrers episodis, perquè malauradament hem de parlar en plural. Mos referim a quan... un dels animals es va desplomar mentre arrossegava aquesta galera passejant 5 turistes per ciutat, un tema que ha estat molt comentat.
Sí, és un incident que se va produir al migdia, en hores de més calor, al carrer de la Carnisseria, a Palma. De sobte l'animal va caure i va quedar tombat sobre l'asfalt. El darrer incident s'afegeix en un altre de no fa gaire, que també va patir un altre cavall de galeres enfront de l'església de Sant Nicolau a Palma. En aquest cas, l'animal mostrava clars símptomes d'esgotament i quan li fallaren les forces es va literalment desplomar també. L'equí sembla que va sofrir un episodi de deshidratació, va ser atès pel conductor de la galera i per diversos turistes que, a més de tranquil·litzar-lo, també li varen proporcionar una miqueta d'aigua.
Incidents molt seguits en el temps que comentam amb l'advocat Manuel Molina, que és president de l'Associació Balear d'Advocats en suport dels animals. Manuel, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Encantat de saludar-te. No és la primera vegada que parlant de cavalls, precisament de cavalls de galeres que no donen abastament. Com valorau des de la vostra associació aquests darrers episodis?
Pues mira, efectivamente no es la primera vez que hablamos de este tema. Antes Marta hablaba del día de la marmota. Yo tengo esta sensación en este asunto. Es decir, llevamos años y años, yo creo que llevo más de 10 años interviniendo en medios de comunicación cada vez que vemos la punta del iceberg, porque realmente el desplome de un caballo, la muerte de un caballo que sufre tanto, que se desploma de cansancio, de agotamiento por el calor, es la punta del iceberg, es decir, no es el único sufrimiento. ¿Cómo lo valoramos? Lo valoramos claramente como una vergüenza por parte de los responsables del ayuntamiento, que en este caso no solo deben, sino es que pueden acabar con este problema. Porque cada vez que cae un caballo, nos acordamos todos, pero todo el tiempo, todo el verano, están padeciendo docenas de caballos. O sea, que realmente lo valoramos como una auténtica vergüenza.
Hem d'agafar tal vegada el model d'altres ajuntaments. Recordem, Alcúdia és pioner aquí a les Balears. A Europa n'hi ha molts, però què ha de passar perquè donem aquesta passa endavant?
Deberíamos y podríamos. Es decir, esta es la cuestión. Hace muchísimo tiempo que ciudades europeas y ciudades de América han acabado con esta práctica. ¿Por qué? Porque, es decir, aquí hay que ver las cosas en perspectiva. Siempre decimos lo mismo. Hubo una época, hace muchos años, en que era necesario recurrir a la tracción animal. Pero cuando no es necesario recurrir a la tracción animal y otras muchas ciudades ya han sustituido este tipo de galeras o calesas por vehículos eléctricos, lo único que estamos haciendo, por una auténtica desidia de nuestros responsables políticos, y ojo, hablo de nuestros responsables políticos en sentido amplio, no de los que actualmente gobiernan. Es decir, no hay partido político con capacidad de gobierno en Palma que se haya tomado de verdad algún interés cuando está gobernando. Cuando está en la oposición es muy fácil, pero cuando está gobernando no lo hace. Y como digo, es vergonzoso porque efectivamente deberíamos tomar el ejemplo de otras ciudades europeas, americanas, que han acabado con este tema de una forma muy sencilla, sustituyendo esos vehículos por vehículos de tracción eléctrica.
I és tan senzill, i només és un petit canvi que segur que podria suposar un benestar en aquests animals que, a més, ho passen realment malament. Manuel Molina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Un cop de calor és igualment molt dolent per un cavall, igual que una persona, i se poden morir, veritat?
Exacte, sí, però té tota la raó. Sempre xerrem d'això cada estiu, però en el final tot continua igual. És que ni tan sols hi posen aigua allà on estan aturades les galeres.
Vull dir, de la marmota.
Sí, sí, tot.
Malauradament,
És que xerrem cada estiu de la mateixa història.
Quin greu. Manu Ruiz, moltíssimes gràcies.
Gràcies
com sempre,
a vosaltres,
un gust tenir-te. La part televisada... Me vas a xerrar?
Anava a dir que els que mai viuen el dia de la marmota perquè cada dia ofereixen continguts de primera, nous de trinca per entretenir-vos, són els nostres companys de l'Aranam, en Pere i en Magdalena, que jo, quan arriba aquesta hora, és que ja fris per veure'ls.
Agafen el relleu a la part televisada, però nosaltres seguim aquí, a la ràdio, parlant de sèries amb totes les propostes d'en Joana Maroto. Tot d'una. Hey, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I
thing. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és patrimoni.
En Eroski, mejor que responder por ti en el chat del cole, preferimos darte este ofertón 3x2 en aceite de oliva virgen extra Cosur a 4,99 euros. Y más de 2.000 productos Eroski, siempre buen precio. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Sense sèries, sense espectadors apassionats. Toca fer repàs, com cada setmana, a les estrenes més destacades. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my. Tears me apart. Did you ever fight it? Com sempre, repassa les plataformes i fins i tot les cadenes han obert per saber què és el que es cou. Joana, que mos dus avui?
I de com que cada vegada, Marta, és més complicat no només triar, sinó acontentar a tots aquests espectadors apassionats que deies, i avui un grupet de cosetes de diferents estils. Per als amants del suspens, per als fans del drama i l'humor, per als més romàntics i també irreverents, per als cercadors d'històries intimistes i també per als interessats en temes socials.
I si anem per feines, per on començam?
Idò, per La nòvia, que s'estrena, o se va estrenar més ben dit ahir, dia 10 de setembre, a Prime Video. És un thriller psicològic, drama familiar. La sinopsi és, bàsicament, que na Laura, amb una vida aparentment ideal, veu com tot comença a minar-se quan el seu fill presenta a na Sherry, que és la seva nova parella, la seva lota. Na Laura comença a creure que na Sherry amaga alguna cosa. La història es narra des de dues perspectives, posant de manifest que la veritat és qüestió d'això, de perspectives, recurs que ja han vist en altres exemples de sèries, com per exemple, i per posar un exemple, valgui la redundància, Adolescents.
Mi hijo ha tenido más novias, pero nunca le había oído hablar así de alguien.
Mamá, esta es diferente.
Jo crec que només el començament ja fa una mica de poreta. Però bé, es tracta d'un dels títols més esperats d'aquest setembre a Prime Video, Robin Wright, que reflexiona aquest dia sobre la maternitat sacrificada en una entrevista, aprofita aquesta producció per explorar temes de paranoia, protecció maternal i obsessió emocional. Subratlla l'atractiu del conflicte psicològic, la força interpretativa de Robin Wright i el joc narratiu de veus enfrontades. Se podria incloure el teaser oficial com a suport sonor, podríem dir.
I més cosetes. Apuntam aquesta de la nòvia i ara parlarem de l'agència. No sé si hem de pensar que és una mica un Paquita Salas 3.0.
Hauríem de veure-la per veure si compleix els requisits. Però bé, també se va estrenar ahir, 10 de setembre, a Telecinco, una novel·la per si no teniu plataformes. Després de la seva preestrena al festival Tibibal, hem de dir que la cosa va anar bastant bé. És una comèdia dramàtica ambientada en una agència artística amb humor, egos i també molta d'ironia. En aquesta agència, que se diu Rebecca Talent, quatre agents, que són en Javier Gutiérrez, en Manuela Velasco, en Carlos Bardem i en Fiorella Faltoyano...
Ai, que bé que l'hagin rescatada, perquè sí, és una històrica del cinema espanyol,
totalment,
aquesta dona.
Equilibren vides personals conflictives i exigència laboral. Cada episodi inclou una celebració amb una estrella convidada interpretant-se a si mateixa.
Cada agente representamos a unos 60 artistas, entre actrices, actores, directores y algún que otro guionista.
En unos meses seremos papás de un precioso niño.
Anoche me acosté con otro.
Lo que le has hecho es una marranada muy...
¡Ya lo sé! ¡Basta el temita ya, eh! ¡Basta!
Solo venía a hablar con Matías Alvarado.
¿Tú qué coño?
És l'adaptació de Call Me Agent, guanyadora de l'International Emmy, amb adaptacions en diversos països i una versió fins i tot llatinoamericana coproduïda per Eva Longoria, que també va ser per aquí aquest estiu. També es parla d'una mirada adaptada a la realitat espanyola, més humana i autèntica, pròpia de Daniel Écija, que és qui signa aquesta sèrie. Destaca el valor local dels cameos, per dir d'alguna manera, la connexió amb el sector artístic espanyol i també l'equilibri entre comèdia i drama, ideal per qui gaudeix de sèries sobre el món de l'espectacle i de la vida real.
Aquesta és una opció en obert, tu deies a Telecinco, pels qui no tenen plataformes, que també està bé, que hi hagi recomanacions per a ells. Què més, Joana Maria Marató, Munà?
Mira, i de la Tanducuna, que s'estrena avui, i jo crec que aquesta serà una de les teves tries, Xisco. 11 de setembre, que és avui, almenys a determinats territoris, aquí a Espanya, a Netflix la podeu veure, és Diario de una chica experta en desastres de l'amor, comèdia romàntica, comèdia dramàtica, a més sueca, i conta la història d'en Amanda, que intenta trobar l'amor entre cites, aplicacions i rotlles d'una nit, tot i estar quasi rebutjada per tot a Malmo. És una tragicomèdia. No ho he dit bé, Malmo.
No, que m'ho veure content, perquè jo he d'anar en breu a Malmo. Val, és que perdona, la miraré només per veure els escenaris. Ara,
i d'art de Malmo, sempre és conegut per novel·la negra, per crims...
I per Eurovisió.
També, però que està bé que facin una comèdia romàntica.
Pensava no havia pronunciat bé, però bé, a Malmo. És una tragicomèdia sincera, irreverent i amb un toc de sororitat basada precisament en un llibre suec. Escolteu.
Hola!
Igual és divertido.
Esta es la zona reservada a los heterosexuales. Buena suerte.
¿Cuánto tiempo llevas soltero?
15 años. ¿Y tú?
12 años realmente.
Más de 10 años y estás jodido.
Tengo que conocer a alguien nuevo. Voy a morirme y nadie se dará cuenta. Amanda, ¿conocerás a alguien?
¿Me has mirado hacia la zona de ligera calvicie?
No, ni lo había pensado. Ahora sí que la estoy mirando, pero antes...
Bé, dir-vos que jo destacaria d'aquesta sèrie estrenar autèntic i també una mica modernot, ideal per alternatives a les rom-com tradicionals, un refresc lleuger i empàtic, i això que no és una recomanació de cara a l'estiu, sinó que és una recomanació fresqueta per aquesta tardor que mos arriba. I ara passam a una altra cosona, que és Tu i todo lo demás, que també s'estrena a Netflix. És un K-drama, que per qui no esteu familiaritzats, el K-drama és drama coreà, val? És una estrena que, bé, mos ha cridat l'atenció. No hi ha data determinada, però a Netflix la descriureu aquesta mateixa setmana com a història sobre amistat, enveja, distància emocional i una dolorosa reconciliació entre dues dones adultes, una guionista i una cineasta amb una malaltia terminal.
Era San Jeon. Hubiera sido mejor que no nos hubiéramos cruzado aquel día. San Yeon parecía plena.
Eunjun le caía bien a todo el mundo.
¿Por qué no me contaste que te mudabas? ¿Es que estabas enfadada conmigo?
¿Por qué?
Aquesta, bé, ja ho sentiu, es presenta com un K-drama emocional i introspectiu, una mica més dens, ideal per anàlisi més profunda sobre amistat que persisteix precisament en la distància i en el temps, i en un moment precisament també molt dedicat, que és com de aquesta malaltia terminal d'una de ses protagonistes. I ara passem a una altra cosona també de Netflix, que és Las Maldiciones, que s'estrena demà dia 12. És un thriller psicològic, polític, perdó, drama psicològic argentí, minissèrie, és l'adaptació de la novel·la de Claudia Piñeiro, un governador bou com la seva filla desapareix en un context polític on s'ha d'escollir entre ambició i la seguretat de la seva família. I això, per si no vos sona, ja ho hem parlat en una altra ocasió, precisament en aquesta secció, perquè sembla que se repeteix com a sinopsi d'altres sèries que també han recomanat.
¿Y Beto?
¿No te acordás? Te fui a buscar yo a natación.
No me acuerdo de nada.
Bueno, me gustaría ir derecho al hueso del asunto. La ley de aguas quiere impulsar sin tener en cuenta el daño que le hace a la economía de la provincia.
¿Cuántos son los votos que faltan para que la ley no salga?
La ley no sale, Fernando. Tranquilo.
De acá al lunes pueden pasar mil cosas.
Me estás mintiendo. ¿A dónde me estás llevando?
Es un atajo.
D'aquesta sèrie allò que poden dir és que és com a més sòbria, més tensional i que també obre un debat a Marta sobre la lleialtat, la moralitat i el poder. Com veus, avui hem triat una miqueta de tot per tenir content a tothom, perquè ningú quedi tampoc de fora, sobretot si no tenim plataformes, no? Per això també hem inclòs aquesta sèrie que podeu veure a Telecinco. I ara, una altra que també podeu veure a una plataforma que sí que és de pagament, però sí que està relacionada o vinculada a una cadena privada nacional, que és A3Player, és Mar Afuera, i dir-vos que és un drama juvenil, social, que parla de dos joves interns en un centre de menors infractors, un de classe alta, l'altre d'origen humil, que s'enfronten a la violència d'una banda i del seu passat. Aquí troben aliats com Nasaray i el treballador d'aquest centre, que és en Mario, que arrisca la seva vida per ells.
Bienvenidos al centro de internamiento de Santa Bárbara.
Nada de broncas, nada de peleas.
¿Cómo me tengo que llegar aquí? Me muero.
¿Tú, hijo de mierda?
Estudia aquí, es el presente.
Soy Álvaro.
Carlos. El pasado es pasado. Y a nadie le importa.
¿Por qué me retenéis aquí? ¿Por qué no me puedo ir a mi casa?
Tranquilízate. Sabes perfectamente por qué estás aquí.
Fue un accidente. Pero nadie me cree.
Te van a soltar y no eres ningún asesino, que te quede claro. Hiciste lo que tenías que hacer.
¡Ayuda! ¡Ayuda!
Chaval, no sabes dónde te has metido.
Bé, és una altra sèrie per reflexionar, en aquest cas sobre la construcció de la resiliència juvenil amb un rerefons dramàtic i emotiu, i això hem de dir que tot en un, és una mica de tot i una mica per tot. Així que fins aquí la recomanació d'aquestes setmanes. Ara vosaltres heu de triar la que vos faci més gana, no sé si demanar-vos per la que vos ha fet més gol o més gana.
Jo, la sueca d'amor.
Tu, la sueca d'amor, sí, que no, ja ho sabia.
És que estic totalment...
I no perquè hagis d'anar amor, sinó que sabia que seria la teva tria. Tu també, Marta?
Però també Les Maldiciones, no sé, tindria dubtes, perquè tot el que soni a thriller també m'agrada, o sigui que...
Segur que tot, no teniu temps de veure-ho, no. Però si ha servit per tenir content a tothom, ja va bé.
I aquestes són les nostres recomanacions, però ara anem amb les esportives.
El dia, IB3 Ràdio.
Esportiva del dia ve amb Magda Estelric. Bon dia.
Bon dia, Marta. I nosaltres avui començarem a fer prèvia del partit de dilluns del Mallorca, que juga en el camp de l'Espanyol. Avui hi ha hagut entrenament a porta tancada, poc i poc se van incorporant tots els internacionals. I avui en parlarem perquè hi ha més de mitja plantilla, quasi, del Mallorca, que té passat espanyolista, que ha jugat a l'Espanyol. Per tant, amb Antoni Fuster parlarem una mica d'aquests perfils que han compartit passat en els dos clubs. També farem prèvia del Marbella, Udeivissa, de primera federació, que juguen aquest dissabte i que d'aquí uns minuts parla en roda de premsa míster de l'UD, Paco Gémez. També parlarem amb el suporter del Formentera, que va ser heroi aquí ahir d'esportit de Copa Federació contra la Societat Esportiva Eivissa, perquè Esportiva ha parat dos penals a 70 de penals i per això el Formentera continua viu en aquesta competició. I avui tenim un programa també molt de bàsquet, perquè dissabte l'Esti Menorca juga el trofeu Ciutat de Mahó, que juga contra la Penya, contra el Joventut de Badalona, un partidàs que, a més, se podrà seguir per IB3 Televisió.
I llavors escoltem només una horeta.
Gràcies.
Repassa el programa al dia. A Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia. Avui nosaltres al Dia Menorca telefonarem i conversarem amb el president del Consell Insular de Menorca, en Adolfo Vilafranca. Farem un poc d'inici de curs polític i també ratllarem de les modificacions del PTI que just es van presentar divendres passat i que porten algunes novetats, sobretot en referència a qüestions com el tram de Rafal Rubí de la carretera general i el seu pas per les navetes de talaiòtiques. Després rebrem els estudis a la menorquina Laia Seguí, que organitza per segon any un esdeveniment per a persones i emprenedores que volen millorar les seves habilitats i capacitat de gestió. Es tracta de Saharan a quilòmetre zero, que se celebra a l'illa del Llatzeret el 2 i 3 d'octubre. I escoltarem en primícia el nou tema del grup menorquí Dàlia, que s'estrena demà a les plataformes, que forma part del seu segon treball en format EP i que tindrem oportunitat d'escoltar per primera vegada aquí al Dia Menorca.
I a Eivissa i Formentera, Laura Tur.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui tenim debat polític, un debat que centrarem en assumptes que són competència de la màxima institució insular. D'aquí uns minuts saludarem els representants que ens ajudaran a enriquir aquest debat i, com fem sempre també per acabar el programa, repassarem el més destacat de l'agenda cultural del dia amb l'Anibes García Galvez. Tot això.
Acabam amb el Dia Mallorca, titulars.
Mira, peguem un vot a la bunyola per veure menys les festes de Sant Mateu com se presenten. Parlarem de ratjades i taurons, també de les galeres de Palma, dels nous horaris dels autobusos de la capital i d'oficis artesans que se perden, com són els trinxeters. En queden molt pocs que facin trinxets a Mallorca. Concretament xerrem amb en Miguel Miralles de Muro.
Punt i final en el nostre programa. Nosaltres tornem demà a les 9. Que passeu un bon dijous.